olvidó olvidarte. Cada mañana te veía tan feliz, me encantaba escucharte.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. El govern es planteja aixecar el confinament comarcal la setmana vinent o l'altra i podria autoritzar la mobilitat fora de Catalunya per Setmana Santa per visitar familiars.
Són opcions que hi ha ara mateix damunt la taula, que estaran condicionades a l'evolució de la pandèmia i que aviat també es començaran a discutir en una nova reunió del Procicat. L'executiu vol recollir totes les dades per fer una planificació acurada d'aquelles mesures que es podrien relaxar. Tot plegat mentre avui també hi ha una nova reunió del Consell Interterritorial de Salut on es fixarà el tancament perimetral de totes les comunitats autònomes durant la Setmana Santa. De fet, aquestes decisions es valoraran en un moment en què els indicadors de la tercera onada continuen millorant de manera progressiva. Per primer cop, des del mes de desembre, el risc de rebrot ha baixat dels 200 punts i els nous contagis s'han situat per sota de la barrera del miler. La pressió als hospitals també va disminuint lentament.
D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres, dia 10 de març, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars de la jornada.
Els líders independentistes del procés han tornat a la presó de Lledoners un cop el jutge ha revocat el tercer grau penitenciari. Això vol dir que a partir d'ara només podran sortir-ne amb els permisos previstos pel compliment de la pena. Els presos han rebut el suport de desenes de persones convocades per Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana.
Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín duran als tribunals europeus el procediment que els ha aixecat la immunitat. Un 42% de l'Eurocambra no ha donat suport al suplicatori que ha acabat prosperant. Mentrestant, el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ja fa els primers passos per indagar si reactiva les peticions d'extradició a Bèlgica.
En marxa des d'aquesta passada nit una vaga que crida a l'aturada dels treballadors de la salut i serveis assistencials tant públics com privats. La convoca part del sector sindical per denunciar una situació laboral que consideren límit, agreujada per la pandèmia. Volen repetir la protesta tots els dilluns de manera indefinida en diferents franges horàries.
I en esports, el Barça juga a París, seguir viu a la Lliga de Campions. Per fer-ho necessita superar el repte de remuntar l'1-4 encaixat en el partit d'anada. Els francesos no podran comptar amb Neymar, que ha quedat fora de la convocatòria de Pochettino. Joan Laporta ha acompanyat l'expedició per presidir el primer partit després d'haver guanyat les eleccions. Ara ens ocupem de la situació del trànsit, connexió amb el RAC. Armand Marvalle, molt bon dia.
Bon dia, matí de retencions habituals a la corona de Barcelona. Tenim quilòmetre i mig de retencions a la C31 a Badalona i a la C58 trànsit dens tant a Montcada i Reixac com a Badia del Vallès en sentit Barcelona i en direcció Terrassa. Hi ha retencions a l'altura de Ripollet. A l'AP7, 2,5 quilòmetres de retencions al Papiol per enllaçar amb la B23 i també primeres complicacions a la Pota Sud, a la C32 a l'altura de Sant Boi, a l'A2 tant a Pallejà com a Sant Joan d'Espí i a la B23 a l'altura d'Esplugues, tot això en sentit Barcelona. Retencions importants també a les rondes en sentit Llobregat, tant a la ronda litoral amb 5 quilòmetres de retencions del Besòs a la Barceloneta com a la B20, que va molt carregada des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Volem saber també quin temps farà aquest dimecres. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs avui s'espera una jornada molt tranquil·la i és que tan sols tenim algunes restes de núvols baixos que ràpidament s'han d'anar trencant. Acabarà lluint el sol amb la presència d'alguns núvols prims. El que cal destacar és la temperatura que ha baixat. Ara sí que fa més fred, però en canvi de cada migdia tindrem un ambient molt suau. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. L'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.
Estudia aixecar el confinament comarcal aquesta setmana o la setmana següent i obre la porta també a poder sortir de Catalunya per Setmana Santa per visitar familiars.
La portaveu del govern ha explicat que si les dades epidemiològiques continuen igual, s'han d'anar fent passes endavant en aquest aixecament de restriccions. Avui mateix es reuneix el Procicat per començar a plantejar quins escenaris són possibles. Ens ho explica la Mont Carvajal.
La portaveu del govern en funcions, Meritxell Budó, diu que el Procicat estudia aixecar el confinament perimetral comarcal ben aviat, de manera que per Setmana Santa es podria circular per tot Catalunya i fins i tot sortir-ne per visitar familiars.
Jo penso que això ens permetrà doncs, moure'ns per l'interior de Catalunya, si és que finalment s'acaba prenent aquesta decisió, i a partir d'aquí sortir del que és el perímetre de Catalunya per visitar familiars crec que també és una mesura que s'haurà de posar sobre la taula i que acabaran, per dir-ho, les autoritats sanitàries, però tot apunta que hauríem de poder recuperar també aquests desplaçaments per poder anar a visitar doncs, a familiars i persones properes.
El govern farà un calendari els pròxims dies per saber què es pot fer i què no per Setmana Santa. Alguns sectors, com el de la restauració, ho demanen per preveure personal i abastiments necessaris.
En espera del que acabi decidint en les pròximes hores el Procicat, el cert és que el sector de la restauració i l'oci ha tornat a presentar un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pels nous horaris dictats per la Generalitat. I de la seva banda, pobles turístics com ara Sitges confien que s'acabi aixecant el confinament comarcal de cara a la Setmana Santa. Ens ho expliquen des de Canal Blau.
Els confinaments municipal i comarcal han afectat a ple a un municipi caracteritzat pel turisme. I el sector es troba molt neguitós davant les mesures que es decideixin des de la Generalitat. Esperen que per Setmana Santa almenys s'obri la mobilitat amb la resta del territori català.
Durant el temps que va ser municipal sí que realment va ser un desastre. De fet, molts restaurants de Sitges aquella època no van obrir. Ara amb el confinament comarcal sí que alguns s'han animat a obrir, però realment no ha sigut un canvi. Fins que no s'obri la mobilitat en Barcelona o altres comarques, realment no veurem un canvi de volum important.
La clientela també creu que aquesta tímida obertura de les restriccions donarà cert respir al sector que ha estat un dels més perjudicats per la pandèmia.
I sobre la possibilitat d'aixecar el confinament comarcal en les pròximes dates, també ha parlat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. De fet, ha reiterat la necessitat de donar aire a les restriccions sanitàries per la Covid-19 i ens ho resumeix i explica el nostre company David Amador.
El secretari de Salut Pública, tot i que ha alertat que la xifra de gairebé 500 pacients a la SUSI és molt alta, ha deixat clara la voluntat d'obrir una mica la finestra.
També haurem de donar aire. Hi ha fatiga, hi ha cansament, hi ha restricció de drets i llibertats des de fa moltes setmanes.
D'altra banda, Josep Maria Argimon també ha tornat a demanar al Ministeri de Sanitat que ampliï el topall de la vacuna d'AstraZeneca a les persones entre 55 i 65 anys, com ja han fet estats com França, Itàlia, Alemanya o els Països Baixos.
No és un tema, repeteixo, de desobeir o no, ni molt menys, és un tema de clarament d'evidència científica. El que nosaltres demanem és evidència científica per mantenir un topall que no està mantenint ningú a data d'avui.
A més, sobre l'opció de retardar la segona dosi de vacunes per poder posar la primera a més persones, Argimon ha afirmat que la decisió ha de ser d'Europa perquè cal garantir que hi haurà segones dosis suficients quan arribi el moment d'administrar-les.
I pel que fa a les dades d'evolució de la pandèmia, millora el risc de rebrot i s'alenteix la velocitat de contagi del virus.
Per primer cop des del mes de desembre, l'índex que mesura el perill que reprodueixi un nou brot baixa dels 200 punts, és un valor però que encara es considera alt, i la velocitat de reproducció també ha disminuït una centèsima, se situen al 0,92. Els nous contagis detectats en prova han estat 943, amb una positivitat per sota del 5%. I als hospitals hi ha hagut un petit increment en el nombre de pacients a les UCI, però en canvi milloren les persones ingressades a planta. I la xifra de víctimes mortals s'ha tornat a incrementar amb 26 noves morts en les últimes hores.
I des d'aquesta passada nit, la Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya ha convocat una vaga general de treballadors de la salut i dels serveis assistencials, tant en l'àmbit públic com el privat. Denuncien d'aquesta manera el que consideren una situació límit que viuen els professionals de la salut, malgrat tots els esforços que han fet durant la pandèmia. Entre els greuges, retallades de sou, major pressió assistencial, pèrdua de drets socials i impossibilitat de conciliar la vida personal amb la laboral. La convocatòria afecta els àmbits de l'atenció primària, urgent, domiciliària, emergències i salut mental, entre d'altres. La vicepresidenta del Sindicat d'Infermeres de Catalunya, Esther Rodríguez, ha criticat fa uns minuts al Notícies en Xarxa que el Departament de Salut ni tan sols s'ha reunit amb ells.
Primer de tot, rebin, perquè encara no hem tingut cap mena de resposta per part del Departament de Salut, i volem que se sentin amb nosaltres, que ens rebin, que atenguin a les demandes, i són demandes que són molt lògiques.
Els líders independentistes del procés han tornat a la presó de Lledoners un cop el jutge els ha revocat el tercer grau penitenciari. Això vol dir que a partir d'ara només podran sortir-ne amb els permisos previstos pel compliment de la pena.
Sis dels set presos de Lledoners han passat la nit ja al centre penitenciari. Es tracta de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull i Raül Romeva. No ho ha fet, en canvi, Josep Rull, que té un permís hospitalari. Ara la Conselleria de Justícia haurà de revisar la classificació penitenciària abans del dia 14 de juliol. Els presos van rebre el suport de desenes de persones convocades per Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, que es van concentrar a les portes del centre del Bages. Els líders independentistes han agraït l'acompanyament rebut, han fet també crides a l'amnistia i s'han felicitat pels resultats de les eleccions al Parlament i també la clara majoria a favor del dret a decidir. Escoltem el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, l'exconseller de Fets i Relacions Institucionals, Raül Romeva, i l'exconseller de Presidència, Jordi Turull.
Amics, amigues, no ens enganyem. Ens mantenen a la presó perquè tenen por de la paraula. Tenen por d'escoltar-nos, d'escoltar-nos a les urnes, al carrer.
Sabem que això no té cap marxa enrere. Sabem que això no té aturador. I això és el que ens fa persistir. I cada nit que passem a la presó és una nit més que ens acosta a la victòria final.
Deixem d'estar pendents de què ens fa aquest estat. I han vist que amb aquest estat no hi ha res a fer. Penseu en què sou capaços de fer vosaltres junts i a la una. Vau guanyar aquest estat una vegada i el podem tornar a guanyar. Perquè ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou.
Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín recorreran als tribunals europeus el procés que ha acabat amb la pèrdua de la immunitat de tots tres eurodiputats. El Parlament Europeu va fer pública la votació ahir amb 400 vots a favor del suplicatori, 248 en contra i 45 abstencions en el cas de Puigdemont. Per Comín, això es tradueix en un 42% d'europarlamentaris que no confien en la justícia espanyola. Ens ho explica la nostra companya Diana Bermejo.
Els tres eurodiputats presentaran una demanda davant del Tribunal de Justícia Europeu contra el procés de suplicatori, ja que, segons Carles Puigdemont, s'ha demostrat que existeix persecució política.
Presentarem una demanda davant del Tribunal Europeu de Justícia, que és l'únic que podrà restaurar el dany, el sever dany que se li ha fet a la democràcia europea al treure la protecció parlamentària per raons estrictament polítiques a tres d'aquests membres del Parlament.
Les votacions sobre la qüestió que han estat secretes donen lloc a lectures. Populars, socialistes i liberals sumen 432 eurodiputats a la cambra, més que vots favorables al suplicatori. I segons Toni Comín, hi ha hagut 80 eurodiputats que han trencat la disciplina de vot. Per això ha parlat de victòria política.
La causa catalana, entesa també com la causa de la democràcia, té segurament més suports dels que tenia abans del suplicatori. En aquest sentit, sí, parlem de victòria política perquè hem avançat clarament.
El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha plantejat ja al Tribunal Europeu una consulta prejudicial per aclarir si hi ha motius per denegar les ordres d'extradició, com ja va fer la justícia belga en el cas de l'exconseller Lluís Puig, una decisió que, d'altra banda, la justícia espanyola no va apel·lar en aquell moment.
I mentrestant, es mantenen les negociacions per formar la mesa del Parlament. En les últimes hores, Esquerra Republicana, Junts i la CUP s'han reunit de manera conjunta per primera vegada, una primera trobada en la que no hi ha hagut acord, tot i que els tres partits busquen consens abans del ple de Constitució de la Cambra Catalana, previst pel proper divendres, i també del nomenament de la resta de membres de la mesa.
I justament la setmana que ha constituït el nou Parlament, que ha d'escollir un nou president de la Generalitat, des de la xarxa us estem explicant què esperen diferents sectors d'aquest nou executiu. Avui parlem amb el de l'educació. La nostra companya, Anna Ruiz, ha parlat amb els sindicats més representatius.
No han estat anys fàcils pel que fa a la relació entre el Departament d'Educació i els sindicats. A més, la pandèmia ha obligat a una adaptació constant per part d'alumnes i docents. Un context complex que els sindicats consultats admeten que ha obligat a un esforç constant de diàleg i negociació. Pel que fa al futur, el portaveu d'USTEC, Xavier Díez, incideix en la necessitat de democratitzar al màxim els centres educatius.
I acabem amb la possibilitat de que els directors triïn a dit i recuperar la democràcia als claustres, que això és gratis i realment serà una molt bona notícia per a la comunitat educativa.
I pel responsable de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, Manel Pulido, s'han d'establir una llista de prioritats i avançar en cadascuna de les peticions durant la propera legislatura.
Després vindrà la negociació i el diàleg amb els diferents agents de la comunitat educativa i els diferents agents socials per poder concretar aquestes prioritats.
Des de la Intersindical, la seva portaveu, Judit Rivera, marca la llengua com a prioritat pels propers anys.
O garantir la vehicularitat de la llengua catalana i la dotació necessària d'aules d'acollida a tots els centres davant la situació tan lamentable que ens trobem de l'ús de la nostra llengua en l'espai educatiu.
El curs vinent també comportarà novetats com a conseqüència del desplegament progressiu del nou decret d'admissió aprovat recentment pel govern.
Qüestions. El govern espanyol ha aprovat en la reunió d'aquest dimarts l'anomenat Pla Corresponsables. És un projecte que vol facilitar la conciliació a les famílies amb fills menors de 14 anys. Entre aquestes mesures del pla es contempla la creació de borses públiques de cuidadors professionals. Més detalls en aquesta crònica del nostre company Jordi Casino.
Dotat inicialment amb prop de 200 milions d'euros, el pla aprovat pel Consell de Ministres s'ha consensuat amb totes les comunitats autònomes que, de fet, seran les encarregades d'executar-lo. Madrid posarà els diners i els governs regionals l'administraran. El projecte posarà a disposició de les famílies una xarxa de cuidadores que atendran les necessitats dels menors mentre els seus pares treballen. Els criteris per accedir als serveis tindran en compte la renda i seran grups preferents les famílies monoparentals, víctimes de violència de gènere, dones més grans de 45 anys i persones amb altres responsabilitats de cures. María Jesús Montero és la portaveu del govern espanyol.
La creació d'una bolsa de cuidados a domicilio o en lugares públicos que estén convenientemente habilitados con garantías de dignidad laboral para todas las personas que entren a formar parte de los mismos.
D'altra banda, el Consell de Ministres també ha aprovat un projecte que permetrà que a prop de 3 milions de treballadors que no tenen cap titulació a Espanya puguin obtenir un certificat que acrediti la seva qualificació després de sotmetre's a una avaluació.
I noves declaracions de Luis Bárcenas, l'extresorer del Partit Popular davant de l'Audiència Nacional en el judici del cas de la presumpta caixa B del PP. L'extresorer popular ha defensat la veracitat dels seus papers alhora que ha qualificat de covards l'excúpula del partit. La Marta Patricio ha seguit aquesta sessió.
Luis Bárcenas ha explicat que disposava de dues gravacions de converses, una amb Mariano Rajoy i una altra amb Javier Arenas, on es feia referència a aquesta caixa B del Partit Popular. Unes gravacions, però, que ja no tindria l'extresorer, sinó que van ser robades en el marc de l'operació Kitchen, segons ha dit Bárcenas, que ha insistit a apuntar a l'antiga cúpula del PP d'organitzar un operatiu policial per sostreure diversos documents i materials comprometedors pel partit.
Han existido dos audios y han existido desde hace mucho tiempo. Las personas que intervienen en esos audios, que son en uno de ellos Mariano Rajoy, en el que yo le hago entrega de unas de la cantidad remanente, yo creo que eso se lo dije ayer al señor fiscal, y que él espantado me dice que cómo puedo tener esos papeles y los destruye en la destructora que tenía a su espalda. Y el otro es un audio de una conversación con Javier Arenas, efectivamente, y entiendo que esos audios, si no los ha destruido, el señor que se lo llevó, que es el comisario Gómez Gordo, debería aportarlos.
Bárcenas ha titllat de covards els anteriors responsables del PP per no reconèixer, diu, aquest finançament irregular. També ha carregat durament contra l'exsecretària general Maria Dolores de Cospedal, a qui li ha recriminat els seus contactes amb el comissari José Manuel Villarejo.
El Port de Tarragona, l'Ajuntament de Vilaseca i també Repsol demanaran 260 milions d'euros dels fons de recuperació econòmica de la Unió Europea. Sota el nom de Calípolis Next Generation s'agrupen 11 projectes estratègics del sud de les instal·lacions portuàries i tot plegat és un nou motor econòmic que enllaça l'activitat industrial, també la logística, la turística i la paisatgística. Ens ho explica en Sergi Amat des de TAC12.
El desenvolupament d'aquestes inversions no depèn estrictament de l'accés al fons Next Generation, perquè ja estaven previstes. De fet, algunes estan en tràmit, com la zona d'activitats logístiques, que començarà a construir-se enguany, o el contradic dels Prats, que preveu els primers moviments l'any vinent. Ara bé, si els ajuts arriben, tots aquests projectes agafarien més volada.
Els fons europeus tenen una doble incidència amb això. Una, acceleració i concentració en el mateix moment de l'execució d'aquests projectes, un, i dos, que evidentment si compten amb fons europeus agafen una escala i una dimensió que es pot anar més enllà del que és allò el mínim essencial.
L'impuls econòmic agilitzaria uns projectes que han de suposar un impuls en diversos àmbits, des de l'activitat logística i industrial a la sostenibilitat passant per l'aposta turística.
L'ambició és altíssima, el repte també, però aquest és un projecte, sincerament, que és un projecte, com diu el nom, és Calípolis Next Generation, que es projecta al territori als 30-40 anys i que podem fer d'això una referència a nivell mundial o europea.
Vilaseca planteja la recuperació ambiental del passeig marítim de la Pineda, eliminant bona part de la carretera per fer-lo més permeable i natural.
La companyia sueca de telefonia Ericsson declina participar en el Mobile World Congress de Barcelona, la trobada mundial dels mòbils a la capital catalana. La companyia ha argumentat la decisió per la pandèmia. L'any passat va ser la primera marca que va decidir no participar en aquesta trobada i la seva decisió va generar una reacció en cadena d'anuncis de baixa. L'organització del congrés remarca que justament aquest dilluns van confirmar que el Saló tindrà un pla de seguretat per a tots els assistents a la fira i que es farà a Barcelona del 28 de juny a l'1 de juliol. El Barça es juga avui a París, seguir viu a la Lliga de Campions per accedir als quarts de final, però necessita remuntar l'1-4 encaixat al Camp Nou en l'anada. El partit es disputarà al Parc dels Prínceps a partir de les 9. Els francesos no disposaran de Neymar, que ha quedat fora de la llista de convocats de Pochettino. El Barça tampoc ha arribat a temps a Araujo, que s'ha quedat a Barcelona. Després de les victòries a la Lliga i a la Copa del Rei, els de Koeman arriben amb la moral alta i no es resignen a donar per perduda la competició. El tècnic holandès ha llançat un missatge d'esperança a l'afició.
Sempre hi ha vida. Depèn de com empezem el partit, l'energia que vam a poner en intentar complicar-se la vida a nostre contrari. Entonces yo creo que hay que hacer un partido redonda, sacar un resultado importante y ojalá que vamos a aspirar a más. Yo creo que depèn de nosotros mismos.
I Joan Laporta ha acompanyat l'equip per primer cop després d'haver guanyat les eleccions. Ha viatjat acompanyat de qui serà el vicepresident esportiu Rafa Juste. Tots dos s'han anat a París, convidats pel president de la Junta Gestora, Carles Tusquets, que continua dirigint el club a l'espera de la presa de possessió del nou president.
I avui també juga el partit de Lliga de Campions el femení blaugrana, però amb unes circumstàncies completament inverses. Les catalanes visiten el Fortuna Hörring danès a les 4 de la tarda amb la tornada dels vuitens de final. Han viatjat amb la feina pràcticament feta perquè a l'anada es van imposar per 4-0. El tècnic del Barça, Lluís Cortés, avisa que han de competir sense pensar en el marcador.
Sempre sortia a tots els partits a guanyar, siguin amistosos, siguin de competició, siguin eliminatòries o en l'anada. És cert que portem un avantatge, que portem un bon resultat de l'anada, però que no ens podem confiar. Això són partits de Champions, això són partits on tots els equips volen demostrar a Europa que són equips amb entitat i amb nivell, i segur que Fortuna estan pensant en guanyar-nos també.
I el Joventut de Badalona disputarà els quarts de final de l'Eurocup de bàsquet. Els verd i negres es van classificar imposant-se al Nanterre per 88-95. Pau Ribas va ser el més destacat del partit amb un 27 de valoració gràcies als 16 punts, 6 assistències i 4 rebots.
I amb un any de retard per la pandèmia, l'edició centenària de la Volta a Catalunya es prepara per engegar, una prova que es disputarà entre el 22 i el 28 de març i que s'ha presentat amb el lema «Viu la Volta des de casa». Tot i les restriccions, comptarà amb alguns dels millors ciclistes del món. Alejandro Valverde, Marc Soler, Chris Froome, Richard Carapaz i David de la Cruz, entre d'altres, que han confirmat la seva participació. La situació sanitària, però, obliga a establir un protocol per evitar la presència de públic, tant a entrades com a sortides, arribades i sortides, i establir així una bombolla de cursa per aïllar els protagonistes. En Rubén Peris és el president de la Volta.
El que sempre hem predicat, que les persones surtin al carrer a veure passar la Volta aquest any i a dir quedeu-vos a casa. Però l'important és poder-la fer, la part esportiva al 100%, la part esportiva, com sempre, vindrà el bo i millor de cada casa i realment es veurà una gran Volta, perquè hi ha etapes per tots els gustos, etapes planes, etapes de muntanya, contrarrellotge, o sigui que la part esportiva no es veurà afectada.
I en futbol sala s'ha sortejat la Copa d'Espanya que es disputarà a Madrid del 25 al 28 de març. El rival del Barça als quarts de final serà el Pozo de Murcia. En cas d'accedir a semifinals s'enfrontaria al guanyador del Llevant Saragossa. I per altra banda, al quadre, els enfrontaments de quarts són Cartagena-Valdepeñas i Palma-Movistar-Inter. Els blaugranes defensaran el títol que han guanyat en les dues últimes edicions. La plataforma en defensa del Museu de Lleida ha convocat una concentració avui a les 11 del matí a les portes del museu per protestar pel trasllat de 42 de les seves obres cap a Barbastre en la que serà de fet l'última entrega. Ara ja es poden veure forats a la seva exposició permanent, una exposició que s'haurà de reformular. El jutjat de Barbastre va desestimar divendres totes les al·legacions i recursos. Per la seva banda, el plenari del Consorci del Museu es reafirma en el seu compromís d'esgotar totes les instàncies judicials nacionals i internacionals per defensar l'art en litigi.
I com ja es va confirmar ara fa uns dies, el Festival Estratègic de Dansa Sismògraf recupera la presencialitat per aquest 2021. Començarà el proper 8 d'abril i durarà gairebé un mes. Ens ho explica la Natàlia Moreno des d'Olot Televisió.
Espaiat en el temps i en el territori, però presencial. La 13a edició del Festival de Dansa Sismògraf d'Olot torna als escenaris del 8 al 30 d'abril. S'han programat 36 espectacles amb la participació de companyies locals, nacionals i 3 d'internacionals. Destaquen les propostes de Human Cute, Connectades amb la Lluna, 5 maneres de matar el temps, de Thomas Nunn, que es podrà veure a la pista d'atletisme d'Olot, o la dels francesos Baró de Bel, que clourà el festival, entre molts altres. Tena Busquets és la directora artística del Festival Sismògraf.
Tot això per mantenir el pal de paller del que ens semblava que era important en aquest festival, que era la presencialitat. És a dir, no volem renunciar de cap de les maneres a fer que espectadors i artistes es trobin en directe i puguin compartir l'emoció de veure arts en viu.
L'ona expansiva de Sismògraf arribarà més lluny que mai, fins a 10 municipis de la Garrotxa, a través dels nodes creatius. L'objecte com a element coreogràfic centrarà l'erupció d'enguany, la idea en la qual posaran el focus més d'una quinzena de propostes.
La xarxa de comunicació local.
El 13 i 14 de març a l'Auditori, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya rep la soprano Núria Rial i el director Francesc Prat.
Junts ens oferiran les variacions sobre un tema de Chopin de Frederic Mompou i 6 cançons populars catalanes, Pedrellana i Cançoner de Pedrell, de Robert Gerhardt.
Entrades a la venda a auditori.cat. Semblava impossible tenir veu, estudiar, treballar. Semblava impossible decidir sobre els nostres cossos. Semblava impossible tenir els mateixos drets. I a tu, què et sembla impossible? 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Fèiem, fem i farem polítiques feministes. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa. Al Pou.
Avui...
Avui al POU volem parlar de donació d'òrgans, coneixerem com funciona aquest sistema tant a Catalunya com a la resta de l'Estat i què hem de fer si volem convertir-nos en donants. Ho fem amb el professor de la Universitat de Barcelona, Martí Manyalic. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
Moltes gràcies, Albert.
Començar amb la primera pregunta, que seria: per què és important donar òrgans?
Bueno, donar òrgans és perquè els avenços de la medicina els últims 50 anys han fet que quan un té un fallo crònic d'un òrgan, tant el ronyó com el fetge, com el pàncreas, com el cor, com els pulmons, hem aconseguit que posant-li un òrgan nou pues pot sobreviure, amb una sobrevivència molt alta i que dura molts anys. I, per tant, moltes persones de la nostra societat i de la resta d'Europa i del món pues són tributaris, està esperant un òrgan per poder salvar la vida o millorar-ne la qualitat de vida, no? O sigui, és una... hi ha moltíssima gent que necessita un òrgan per aquest procediment, no? I no els podem fabricar, sinó que hem d'esperar que un programa de donacions pues sigui efectiu i pugui facilitar òrgans a la seva societat, no? Que també els necessita, són els mateixos, no? I segurament hi ha més possibilitats de que necessitem un òrgan que siguem donants, no? Com 3-1, eh? De cada donant acabem trasplantant uns 3 òrgans i en canvi la planta ser donant pues seria una, no?
El POU.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui estarem pendents d'una nova reunió del Procicat que ha de començar a discutir sobre si s'aixeca o no el confinament comarcal.
De fet, el govern es planteja aixecar aquest confinament la setmana vinent o l'altra i, de fet, podria autoritzar la mobilitat fora de Catalunya per Setmana Santa, per visitar familiars. Tot plegat mentre avui hi ha una nova reunió del Consell Interterritorial de Salut on es fixarà el tancament perimetral de les comunitats autònomes durant la Setmana Santa. Aquestes decisions sempre estan molt vinculades als indicadors de la pandèmia, unes xifres que continuen millorant i per primer cop des del desembre el risc de rebrot ha baixat dels 200 punts.
Doncs un dia més pendents de les restriccions per la pandèmia, hem arrencat un informatiu que té també altres notícies que us resumim en forma de titulars.
Els líders independentistes del procés han tornat a la presó de Lledoners un cop el jutge els ha revocat el tercer grau penitenciari. Això vol dir que a partir d'ara només podran sortir-ne amb els permisos previstos pel compliment de la pena. Els presos han rebut el suport de desenes de persones convocades per Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana.
Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín duran als tribunals europeus el procediment que els ha aixecat la immunitat. Un 42% de l'Eurocambra no ha donat suport al suplicatori que ha acabat prosperant. Mentrestant, el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ja fa els primers passos per indagar si reactiva les peticions d'extradició a Bèlgica. En uns minuts parlarem amb Toni Comín.
En marxa des d'aquesta passada nit una vaga que crida l'aturada dels treballadors de la salut i serveis assistencials, tant públics com privats. La convoca part del sector sindical per denunciar una situació laboral que consideren límit, agreujada a més per la pandèmia. Volen repetir aquesta protesta tots els dilluns de manera indefinida en diferents franges horàries.
Ara fa 10 dies, des de l'1 de març, que els centres comercials arreu de Catalunya van poder reobrir després de pràcticament 2 mesos de tancament. Avui s'obre el tràmit telemàtic per sol·licitar ajuts directes per a aquestes botigues dels centres comercials. En parlarem amb Víctor García, que és portaveu a Catalunya de l'Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials.
En esports, el Barça juga a París, seguir viu a la Lliga de Campions. Per fer-ho, ha de superar el repte de remuntar l'1-4 encaixat en el partit d'anada. Els francesos no podran comptar amb Neymar, que ha quedat fora de la convocatòria de Pochettino. I Joan Laporta ha acompanyat l'expedició per presidir el primer partit després d'haver guanyat les eleccions.
I en els propers minuts anirem a Lleida, on aquest matí està prevista una concentració convocada per la Plataforma en Defensa del Museu de Lleida per protestar pel trasllat de 42 de les seves obres cap a Barbastre, en la que serà avui l'última entrega. Ara ja es poden veure forats en la seva exposició permanent, una mostra que s'haurà de reformular. We'll be right back. El govern estudia aixecar el confinament comarcal aquesta setmana o la següent i obre la porta també a poder sortir de Catalunya per Setmana Santa per tal de visitar familiars.
Avui mateix es reuneix el Procicat per començar a plantejar els escenaris possibles. La intenció és fer un calendari per saber què es pot i què no es podrà fer per Setmana Santa. Alguns sectors, com per exemple el de la restauració, ho demanen per preveure personal i també els abastiments que siguin necessaris. La portaveu Meritxell Budó ha explicat que si les dades epidemiològiques continuen igual, s'han d'anar fent passes endavant en l'aixecament de restriccions, com per exemple el confinament comarcal.
Jo penso que això ens permetrà doncs, moure'ns per l'interior de Catalunya, si és que finalment s'acaba prenent aquesta decisió, i a partir d'aquí sortir del que és el perímetre de Catalunya per visitar familiars crec que també és una mesura que s'haurà de posar sobre la taula i que acabaran, per dir-ho, les autoritats sanitàries, però tot apunta que hauríem de poder recuperar també aquests desplaçaments per poder anar a visitar doncs, a familiars i persones properes.
I millora el risc de rebrot i s'alenteix la velocitat de contagi del virus.
Sí, per primer cop des del mes de desembre, l'índex que mesura el perill que es produeixin nous rebrots baixa dels 200 punts. És un valor que encara es considera, però, alt. La velocitat de reproducció del virus, que també ha disminuït una centèsima, se situa en el 0,92. I els nous contagis detectats en prova han estat 943, amb una positivitat per sota del 5%. Als hospitals també hi ha hagut un petit increment en el nombre de pacients a les UCI, però en canvi milloren les persones ingressades.
Els líders independentistes del procés han tornat a la presó de Lledoners un cop el jutge els ha revocat el tercer grau penitenciari. Això vol dir que a partir d'ara només podran sortir-ne amb els permisos previstos pel compliment de la pena.
De fet, 6 dels 7 presos de Lledoners han tornat al centre penitenciari on ja han passat la nit i es tracta de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull i Raül Romeva. No ho ha fet, en canvi, Josep Rull, que té un permís hospitalari. Ara la Conselleria de Justícia haurà de revisar la classificació penitenciària abans del 14 de juliol. Els presos van rebre el suport de desenes de persones convocades per Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, que es van concentrar a les portes del centre del Bages. Escoltem el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, també l'exconseller d'Afers i Relacions Institucionals, Raül Romeva, i l'exconseller de Presidència, Jordi Turull.
Amics, amigues, no ens enganyem. Ens mantenen a la presó perquè tenen por de la paraula. Tenen por d'escoltar-nos, a les urnes, al carrer.
Sabem que això no té cap marxa enrere. Sabem que això no té aturador. I això és el que ens fa persistir. I cada nit que passem a la presó és una nit més que ens acosta a la victòria final.
Deixem d'estar pendents de què ens fa aquest estat. I han vist que amb aquest estat no hi ha res de fer. Penseu en què sou capaços de fer vosaltres junts i a la una. Vau guanyar aquest estat una vegada i el podem tornar a guanyar, perquè ja n'hi ha prou! Ja n'hi ha prou!
I us ho hem anat explicant des de les 7 del matí. Els eurodiputats de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí van perdre ahir la seva immunitat després de la votació al Parlament Europeu. És una decisió que ja han anunciat que pensen contestar amb una demanda. Saludem a aquesta hora a un dels tres polítics directament afectats per aquesta decisió. Senyor Toni Comín, molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Sentiu bé?
Disculpi? L'escoltem
bé?
Sí, l'escoltem bé.
Sí. Bé.
En el seu cas, recordem-ho, aquesta votació es va saldar amb 404 vots a favor del suplicatori, 247 en contra i 42 abstencions. Com valora aquesta decisió del Parlament Europeu i també el fet que fos una votació tan dividida?
Sí, perdona que et demani un favor.
Sí.
Deixa'm començar enviant una abraçada molt, molt forta als companys de Lledoners i a les companyes Dolors i Carme, perquè la ràbia que tenim des d'ahir, des que vam saber que havien de tornar a passar tot el temps a la presó, és massa gran com per no expressar-la, i per tant els vull enviar una abraçada molt forta des d'aquí, que són tots ells amics personals, a més. Com valorem la decisió del Parlament? Doncs mira, la valorem, encara que pugui semblar contradictòria, com una bona i una mala notícia. Alhora, de fet, s'ha confirmat el que preveiem. Nosaltres havíem dit, veiem cas impossible per per no dir impossible, guanyar la votació, però intentarem obtenir una victòria política, tot i perdre des del punt de vista aritmètic. I nosaltres creiem que ha acabat passant això. Això ho vam dir fa molts mesos, això ho vam dir fa un any. I s'ha acabat confirmant això, hem hagut de treballar moltíssim per obtenir aquesta victòria política, però crec que l'hem obtingut perquè la mala notícia és que ja vam perdre la immunitat i, per tant, no vam guanyar la votació, que és el que haguéssim, evidentment, el que haguéssim volgut, però la bona notícia és que el resultat ha estat fins i tot millor del que preveiem, que només un 57% dels diputats hagi donat suport a aquest suplicatori és un fet inèdit a la història del Parlament. Mai un suplicatori havia tingut tan poc suport, i que un 42% dels diputats li digui a Espanya no, així no, canvia aquesta via de la judicialització, aquesta via de la repressió, no l'acceptem, és una victòria política, insisteixo. És un molt bon resultat, un 42% amb un suplicatori és molt, molt, molt bon resultat.
Senyor Comín, aquesta decisió obre ara la via que el jutge Llarena demani la seva extradició. Vostès ja tenen preparada, no?, una resposta en forma de demanda davant del Tribunal de Justícia Europeu. Expliqui'ns quin pla, quina ruta tenen per intentar combatre aquesta decisió.
Sí, nosaltres ja teníem tot a punt. Sabíem que hi havia una fase parlamentària, com dic, preveiem que era impossible guanyar definitivament la batalla aquí, en el Parlament, i per tant ja tenim preparat el partit de tornada, que és aquesta fase judicial, no?, de la batalla. Aquí, per tant, s'obren dos procediments. Per un cantó, el procediment en contra del suplicatori, que això es dirimirà en l'acord de Luxemburg, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i per l'altra banda, el procediment de l'euroordre, que és un procediment judicial diferent. Evidentment estan vinculats, relacionats conceptualment, però estem parlant de dos judicis diferents. Normalment el judici de l'euroordre s'hauria de dirimir davant de la justícia belga, però ara hem de veure si el jutge Llarena, després d'haver presentat aquestes qüestions prejudicials davant del Tribunal de Luxemburg, demana la suspensió o no del procediment de l'euroordre. El que ha passat, en tot cas, és que el Tribunal de Luxemburg s'ha trobat els dos procediments sobre la taula, els dos judicis. Per un cantó es trobarà d'aquí pocs dies el nostre recurs contra el suplicatori, és a dir, haurà de valorar si nosaltres tenim dret a recuperar la immunitat, i per l'altre cantó s'ha trobat aquestes preguntes del jutge Llarena, on haurà de decidir si la justícia belga va actuar correctament en el cas de l'euroordre.
Senyor Comín, ja per acabar, aquesta situació en la que estan vostès ara, també el retorn dels líders independentistes a la presó de Lledoners, entenc que complica molt qualsevol possibilitat d'entesa o de diàleg amb el govern espanyol, i també li volíem preguntar sobre les declaracions que va fer ahir la ministra d'Afers Exteriors, en el sentit que el que ella va dir va ser que els problemes de Catalunya es resolen a Espanya i no a Europa.
Té un punt absurd que sigui la ministra d'Exteriors la que surti dient que el problema dels 3 eurodiputats és un afer intern, perquè és el ministre de Relacions Exteriors. Però, a part d'això, ens va servir per dir-ho així la pilota en bandeja. Ella va dir, el Parlament Europeu ha dit que confia en la justícia espanyola. No, senyora ministra. Un 42% dels diputats ha dit que no confia en la justícia espanyola. I això no havia passat mai, però sobretot això avui no li passa a cap altre país. Per tant, quan dic que estem en part contents de la votació d'ahir, és perquè estem avançant en el sentit que avui hi ha un 42% dels diputats que saben al Parlament Europeu que el que fa Espanya no és compatible amb els valors de la Unió Europea. Avui hi ha un 42% de diputats que no van votar amb nosaltres perquè els agradi la independència de Catalunya. No. Un 42% de diputats va votar amb nosaltres perquè no els agrada el que està fent l'estat espanyol. Per tant, quasi la meitat del Parlament Europeu rebutja la deriva autoritària de l'estat espanyol. I és moltíssim. Mai des de l'1 d'octubre, des que havia començat la repressió, hi havia hagut una manifestació tan clara i tan massiva de rebuig en l'acció de l'estat espanyol en el marc de les institucions. Hem tingut molta solidaritat de la societat civil europea. Però ahir va ser el principal representant de la democràcia europea, que quasi la meitat dels diputats diuen Espanya, així no. I això vol dir que estem avançant de manera inequívoca cap a la internacionalització del conflicte des del Parlament, i això vol dir que Espanya cada vegada ho té més malament per seguir insistint en el camí de la repressió.
Toni Comín, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que passi un bon dia.
A vosaltres. Adéu. Una abraçada forta.
Igualment. Pràcticament 3:15 del matí, abordem ara d'altres qüestions, perquè ja fa 10 dies, des de l'1 de març en concret, que els centres comercials arreu de Catalunya van poder reobrir després de pràcticament 2 mesos de tancament. A partir d'avui s'obren el tràmit telemàtic per sol·licitar els ajuts directes als establiments que han estat tancats durant aquest període. Unes ajudes que oscil·laran entre els 5.000 i els 7.000 euros, depenent de l'establiment. Parlem ara d'aquesta qüestió amb Víctor García, que és portaveu a Catalunya de l'Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials. Senyor García, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. Quina valoració en fan d'aquesta primera setmana i mitja de funcionament, de reobertura, després d'aquests gairebé 2 mesos tancats?
Bueno, pues d'entrada la valoració és molt positiva, no? Perquè la sensació de poder tornar a reobrir i poder tornar a tenir clients i poder tornar a fer funcionar la maquinària de les botigues, pues és molt bona, però bueno, d'oblidar que la situació en la que estem no deixa de ser una situació precària en la que no podem treballar el dissabte, que és el principal dia del comerç, que suposa entre un 25 i un 30% de la facturació total de la setmana, i que encara mantenim moltes restriccions, sobretot les botigues de més de 400 metres, que no, només poden habilitar aquest espai, i d'aforament, no? I per tant, bueno, dintre que és una situació encara precària, però diguéssim que almenys el fet de poder reobrir i aixecar la persiana pues, dona ànims i ajuda a tirar endavant aquesta situació, com que encara és complexa.
Han pogut percebre si part d'aquesta demanda del cap de setmana, que pot arribar al 30%, ha tingut la possibilitat o la disponibilitat de desplaçar les seves compres i les seves visites als centres comercials els dies laborables de dilluns a divendres i, per tant, recuperar una mica, en certa manera, aquests 2 dies de tancament?
Bueno, la veritat és que és una mica complicat, perquè fer comparatives amb aquestes situacions de pandèmia no és gens fàcil, no? Però sí que és cert que la primera setmana que vam notar és que va ser una setmana molt positiva. La setmana passada, entenem, doncs, hi havia tot un procés de canvis i d'evolucions d'encara moltes compres que s'havien fet al Black Friday i al Nadal. També hi havia aquesta sensació d'obertura un altre cop i les ganes de tornar. Aquesta setmana s'ha estabilitzat i potser sí que estem veient que alguns clients estan desplaçant les seves compres entre setmana, però tampoc és molt significatiu. Per tant, us diria que una mica la tendència és tornar a la normalitat que teníem abans entre setmana, incrementant alguns dies. Això sí, sempre diem que els dilluns s'han convertit una mica en els nous dissabtes, perquè hi ha molta gent que ve a treballar, que ve a fer les compres del dilluns, però és encara una situació molt lineal. Per tant, jo crec que encara hi ha molts clients que no poden o no volen venir a comprar entre setmana.
En aquests 2 mesos de tancament, han detectat si s'han perdut molts establiments? Ara que han reobert, tothom ha pogut tornar a funcionar? O ja hi ha locals i botigues en concret que han tingut impossible la seva reobertura perquè no han pogut sobreviure al tancament?
No, la veritat és que aquesta tercera onada no hem notat un tancament massiu de botigues. Hi ha algunes que sí que han hagut de tancar, però majoritàriament diria que més del 90% han obert les seves portes i, per tant, estan tots intentant recuperar els seus negocis, no? Això també és un tema que nosaltres venim insistint molt. Les botigues que estan aguantant fins ara no tenen cap interès ni cap ganes de tancar i el que volen és tirar endavant, no? I el que els preocupa realment és aquesta recuperació i que realment aquesta recuperació sigui una realitat i a poc a poc puguin anar recuperant els nivells de ventes i anar recuperant la seva situació històrica. Per tant, la notícia positiva és que no hem tingut tancaments a grans massius, però la notícia no tan positiva és que encara continuem preocupats perquè n'hi ha moltes d'aquestes botigues, doncs, que necessitaran un procés de recuperació continuat i important per tirar endavant els seus negocis de cara al futur.
I senyor García, una última qüestió. D'aquí a pocs minuts, a partir de les 9, sobre el tràmit telemàtic per sol·licitar ajuts directes d'aquesta nova línia que s'ha adreçat als establiments que han estat tancats entre el 7 de gener i el 28 de febrer. Com valoren aquestes ajudes? Són suficients?
Bueno, la veritat és que nosaltres, òbviament, qualsevol ajuda la valorem molt positivament perquè fa falta en el sector. El que passa és que el que sempre hem insistit és que no arriben en la quantia suficient i molt menys per cobrir èpoques i moments de tancament, que crec que això també és un tema important. És a dir, el fet de poder reobrir les botigues des de fa 10 dies no hauria de fer oblidar que el sector del comerç és un sector molt tocat i encara necessitarà molta ajuda i molt suport per tirar endavant, perquè, pel que estem dient, perquè la situació ara mateix no és normal i la previsió segurament dels pròxims dies tampoc serà que tornem a la normalitat del 2019 poques setmanes. No? Per tant, és positiu tenir ajudes, però les hem de mantenir i les hem de donar-li continuïtat.
Víctor García, portaveu a Catalunya de l'Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu. Bon dia.
El Barça juga avui a París, seguir viu a la Lliga de Campions per accedir als quarts de final, però necessita remuntar l'1-4 encaixat al Camp Nou a l'anada. El partit es disputarà al Parc dels Prínceps a partir de les 9. Els francesos no disposaran de Neymar, que ha quedat fora de la llista de convocats de Pochettino. El Barça tampoc ha arribat a temps a Araujo, que s'ha quedat a Barcelona.
I avui també juga partit de Lliga de Campions el femení blaugrana, però amb unes circumstàncies completament inverses. Les catalanes visiten el Fortuna Harring danès a les 4 de la tarda en la tornada dels vuitens de final. Han viatjat amb la feina pràcticament feta perquè en el partit d'anada es van imposar per 4-0.
I el Joventut de Badalona disputarà els quarts de final de l'Eurocup de bàsquet. Els verdinegres es van classificar imposant-se al Nanterre per 88-95. Pau Ribas va ser el més destacat del partit, amb un 27 de valoració, gràcies als 16 punts, 6 assistències i 4 rebots.
I en futbol sala s'ha sortejat la Copa d'Espanya, que es disputarà a Madrid del 25 al 28 de març. El rival del Barça als quarts de final serà el Pozo de Múrcia. Els blaugranes defensaran el títol que han guanyat en les dues últimes edicions.
La plataforma en defensa del Museu de Lleida ha convocat una concentració avui a les portes del museu per protestar pel trasllat de 42 de les seves obres cap a Barbastre, en la que serà, de fet, l'última entrega. Ara ja es poden veure forats en la seva exposició permanent. És una mostra que, de fet, s'haurà de reformular. Anem fins allà. Saludem a Josep Cambrai i Eva Cortijo, que són companys de Lleida Televisió. Molt bon dia, Eva.
Molt bon dia des d'aquesta plaça davant del Museu de Lleida, on evidentment, com dèieu, ja avui s'ha de fer aquesta última entrega de les 42 obres que marxaran cap al Museu de Barbastre, cap a l'Aragó. Unes obres que, a diferència de les dues anteriors vegades que ja d'aquest mateix lot s'han entregat, estaven en exposició permanent, la majoria d'elles. Per tant, com bé dèieu, es poden veure aquests forats a les parets i a les lleis. Es van aprofitar que el dilluns és dia que el museu està tancat al públic, està obert però per assumptes privats, per desmuntar i embalar totes aquestes peces que avui marxaran aviat, han dit, cap a l'Aragó. A les 11, de fet, entre les 10 i les 11, la plataforma en suport al Museu de Lleida d'entitats, entitats socioculturals de la ciutat, ha convocat aquesta concentració en aquest Museu de Lleida, doncs, que haurà de canviar aquest discurs museístic. Per parlar com anirà la jornada, per parlar quin és el sentiment a Lleida, ens acompanya la portaveu d'aquesta plataforma d'entitats socioculturals, la Xus Llavero, que és arxivista també. Xus, molt bon dia.
Bon dia.
Diem bon dia per dir alguna cosa, no? Quin és el sentiment?
Sí, és, bueno, una mica el mateix que divendres, aquest sentiment de dol, de que ens estan prenent una part de lo que documenta la nostra història i bueno, i una mica per això és aquesta concentració que farem a les 11, que va ser convocada per l'entitat de la plataforma El Cercle d'Amics del Museu i que tota la plataforma evidentment li hem donat suport. Una mica mostrar aquest dol que vist lo que va passar el divendres, creiem que és un dol que compartim tota la ciutadania de Lleida o bona part de la ciutadania de Lleida.
Clar, perquè una cosa que sí que us heu queixat és que heu vist com una manca de suport, com que si el museu s'hagués sentit sol.
Sí, la veritat és que d'això ens hem anat queixant durant diversos mesos. És cert de que això fa dues setmanes, a partir d'una reunió que vam tenir amb la consellera i el director de Serveis Territorials de Cultura, la veritat és que s'ha anat posant una mica al dia. Ens van explicar què és el que havia passat, van reconèixer de que no han donat informació a ningú, ni a vosaltres ni a nosaltres, que potser només que haguessin fet informació a la premsa ja haguéssim tingut prou, no calia tampoc, però bueno, ens van reconèixer aquest error i ens van dir que això ho tractarien de modificar. I per això també és que la consellera i la conselleria ens van mostrar tot el suport des de les hores. Diuen que també lo teníem abans, però que estaven molt enfeinats en tot el que tenia que veure en l'estratègia jurídica de tot aquest conflicte, i que això els havia impedit fer la estratègia de comunicació que creiem que hagués set la més adient. Però és cert de que aquest greuge i aquesta petició la continuem dient, no? La continuem tenint, tot i que reconeixer que ara pues, n'hi ha una voluntat de transformar aquesta situació.
Xus, estem parlant de museus, estem parlant de tresors. L'Aragó diu que són els seus tresors i vosaltres dieu que el discurs museístic no els hi va a ells.
Clar, el problema és, són dues maneres d'entendre un museu. Ells estan dient de que són uns tresors, entre cometes, que pertanyen a parròquies d'ara, el bisbat de Barbastre, per tant han d'estar al Museu Diocesà de Barbastre, i nosaltres creiem que és una manera d'entendre un museu, el que passa que és una manera decimonònica que sí que va ser bastant estesa fins als anys 70-80, i nosaltres entenem que els museus existeixen per explicar, per donar un relat de lo que és un sentiment i una història comuna, que és la de la Franja, la de Lleida, la que tenia a veure amb l'antic bisbat de Lleida, però no perquè fos bisbat, sinó perquè érem i som comunitat. Tenim relacions familiars, comercials, de llengua, continuem tenint els malalts de la Franja, continuen venint a l'Arnau i encantats, i vull dir que això no ho podem canviar. I en canvi aquestes parròquies no han tingut mai a veure res en la història del bisbat de Barbastre, mai, no és ni fa dos segles ni fa tres, mai a la vida. I per lo tant entenem que no podem fer un relat d'explicació històrica, l'únic que podem fer és exhibir uns tresors i ja està.
Doncs moltes gràcies, Xus Lladero, la portaveu de la plataforma d'entitats que dona suport aquí al Museu de Lleida. Amb el camió a punt d'arribar, està aparcat aquí a la Rambla d'Aragó, doncs aquestes obres avui seran ja les últimes que marxaran de moment cap a l'Aragó.
Doncs gràcies, Eva, companys de Lleida Televisió, per aquesta última hora. Nosaltres també explicarem que el concepte d'apropiació és el fil conductor d'una nova mostra que ha aterrat a Can Palauet, a Mataró. A través de 15 artistes contemporanis diferents, aquesta exposició reflexiona sobre els conceptes d'autoria, imatge i llenguatge.
La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
Els aliments fermentats. El nostre cos és ple de microorganismes que ens protegeixen i una gran part es localitzen als nostres intestins. És important tenir equilibrada la nostra microbiota intestinal perquè s'encarrega de moltes funcions. Facilita la digestió de certs aliments, contribueix a la formació d'algunes vitamines, manté íntegra la mucosa intestinal i assegura un bon funcionament del sistema immune i digestiu. Per crear un entorn beneficiós per a la nostra microbiota, cal, a més de ser actius i tenir hàbits de vida saludables, alimentar-se correctament i consumir aliments vius, rics en probiòtics, com són els aliments fermentats. Què són els aliments fermentats? Són aquells que han transformat els hidrats de carboni en àcids, gas o alcohol a partir de llevats, bacteris i floridures, i així potenciar el sabor de l'aliment, augmentar la seva vida útil, facilitar-ne la digestió i reequilibrar la microbiota. Parlem d'aliments ben comuns com el pa de qualitat, els formatges, els iogurts i els confitats com els cogombrets o les olives, però també d'altres menys coneguts, com el miso, el tempe, el tamari, el xucrut, el kèfir o el kombucha. Així doncs, Trobarem lactofermentats com les verdures i hortalisses, fermentades en aigua amb sal, com les olives, les cebes tendres, el cogombre, la col blanca, que rep el nom de xucrut, la col xinesa, anomenada kimchi, els pickles, que són de diverses verdures, o la pruna japonesa, umeboshi. D'altres fermentacions amb llevats i floridures, com el llevat mare en el pa, o el tempeh, que és un fermentat de la soja amb millor assimilació a la seva proteïna, que es consumeix passat per la planxa uns minuts. O els fermentats amb el fong koji, com el miso, que és pasta de soja per fer moltes receptes, com la famosa sopa de miso, o el tamari, que és la salsa de soja. No ens podem oblidar dels ferments làctics, que a més del iogurt i els formatges, trobem el kèfir, molt ric en probiòtics. I acabem amb la beguda probiòtica per excel·lència, el té kombucha. Com introduir aquests aliments a la vostra dieta? Doncs molt senzill. Si no els has consumit mai, és millor prendre petites quantitats cada dia i anar-los variant. Per exemple, combinar el iogurt i el kèfir, o afegir una cullerada de xucrut o pickles a les teves amanides, o escollir un pa elaborat artesanalment i amb llevat mare, o preparar una sopa de miso, que s'agafa caldo de verdures, s'afegeixen algues rehidratades, tofu i bolets shiitake i es deixa bullir 10 minuts. Amb el foc apagat, es dissol a part amb una mica de caldo calent una culleradeta de la pasta de miso i s'afegeix a la sopa. Es barreja i llestos. És important que tots els ferments els compreu sense pasteuritzar i que no els porteu a ebullició o a altes temperatures per poder gaudir-ne de tots els seus beneficis.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Bon dia. El govern es planteja aixecar el confinament comarcal la setmana vinent o l'altra i podria autoritzar la mobilitat fora de Catalunya per Setmana Santa per visitar famílies.
Són opcions que hi ha ara mateix sobre la taula, que estaran condicionades per l'evolució de la pandèmia i que avui es començaran a discutir en una nova reunió del Procicat. L'executiu vol recollir totes les dades per fer una planificació acurada d'aquelles mesures que es podrien relaxar. Tot plegat mentre avui també hi ha una nova reunió del Consell Interterritorial de Salut, on es fixarà el tancament perimetral de les comunitats autònomes durant la Setmana Santa. Aquestes decisions es valoraran en un moment en què els indicadors de la tercera onada de la pandèmia continuen millorant de manera progressiva. De fet, per primer cop des del desembre, el risc de rebrot ha baixat dels 200 punts i els nous contagis s'han situat per sota de la barrera del miler. La pressió als hospitals també va disminuint lentament.
D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres, dia 10 de març, i al punt de les 9 del matí repassem també altres titulars de la jornada.
Els líders independentistes del procés han tornat a la presó de Lledoners un cop el jutge els ha revocat el tercer grau penitenciari. Això vol dir que, a partir d'ara, només podran sortir amb els permisos previstos pel compliment de la pena. Els presos han rebut el suport de desenes de persones convocades per Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana.
Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín duran als tribunals europeus el procediment que els ha aixecat la immunitat. Un 42% de l'Eurocambra no ha donat suport al suplicatori que ha acabat prosperant. Mentrestant, el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ja fa els primers passos per indagar si reactiva les peticions d'extradició a Bèlgica. En declaracions fa pocs minuts a la xarxa, Toni Comín ha ressaltat l'elevat nombre de parlamentaris europeus que no va votar a favor de l'aixecament de la immunitat.
Mai des de l'1 d'octubre, des que havia començat la repressió, hi havia hagut una manifestació tan clara i tan massiva de rebuig en l'acció de l'estat espanyol en el marc de les institucions.
En marxa des d'aquesta passada nit una vaga que crida l'aturada dels treballadors de la salut i serveis assistencials, tant públics com privats. La convoca part del sector sindical per denunciar una situació laboral que consideren límit, agreujada a més per la pandèmia. Volen repetir la protesta tots els dilluns de manera indefinida en diferents franges horàries. La vicepresidenta del Sindicat Infermeres de Catalunya, Esther Rodríguez, ha criticat al Notícies en xarxa que el Departament de Salut ni tan sols s'ha reunit amb elles.
Primer de tot que ens rebin, perquè encara no hem tingut cap mena de resposta per part del Departament de Salut, i volem que se sentin amb nosaltres, que ens rebin, que atenguin a les demandes, i són demandes que són molt lògiques.
Ara fa 10 dies des de l'1 de març que els centres comercials arreu de Catalunya van poder reobrir després de pràcticament 2 mesos de tancament. A partir d'avui s'obre també el tràmit telemàtic per sol·licitar els ajuts directes als establiments que han estat tancats. Les ajudes oscil·laran entre els 5.000 i els 7.000 euros depenent de l'establiment. En declaracions a la xarxa, Víctor García, portaveu a Catalunya de l'Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials, ha qualificat les ajudes d'insuficients.
No arriben a la quantia suficient i molt menys per cobrir èpoques i moments de tancament, que crec que això també és un tema important. És a dir, el fet de poder reobrir les botigues des de fa 10 dies no hauria de fer oblidar que el sector del comerç és un sector molt tocat i encara que necessitarà molta ajuda i molt suport per tirar endavant, perquè estem dient, perquè la situació ara mateix no és normal.
En esports, el Barça juga a París, seguir viu a la Lliga de Campions. Per fer-ho, necessita superar el repte de remuntar l'1-4 encaixat en el partit d'anada. Els francesos no podran comptar amb Neymar, que ha quedat fora de la convocatòria de Pochettino. Joan Laporta ha acompanyat l'expedició per presidir el primer partit després d'haver guanyat les eleccions.
Lleixes i parets buides al Museu de Lleida. Avui marxen cap a Barbastre les darreres 42 peces d'un total de més de 111 béns artístics originaris de parròquies de la Franja. Part de l'exposició permanent queda així desmembrada. I ara obrim ara de serveis. En primer lloc volem saber com s'hi circula a aquesta hora per la xarxa viària del país. Connectem amb el RAC. Armand Maravalle, molt bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora continuem tenint algunes retencions i comencem parlant de la C58, on hi ha dos trams molt congestionats per sortir de Barcelona en sentit Terrassa, el primer a l'altura de Vallbona i el segon a Montcada i Reixac. A l'AP7 hi ha retencions al Papiol per enllaçar amb la B23 i a Barberà l'AP7 que també va carregada en sentit nord, en sentit Girona. Pel que fa a la pota sud, queden algunes complicacions a la A2, a Sant Joan d'Espí, i també a la B23, a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, en sentit Barcelona. I si fem un cop d'ull al Vallès, hi ha 1 quilòmetre de retencions a Parets, a la C17, per anar cap a Vic. Acabem amb les rondes, que encara van força carregades a aquesta hora en sentit Llobregat, tant la ronda litoral, on hi ha retencions del Bon Pastor a la Barceloneta, com a la B20, que va molt carregada des de la Trinitat fins a Pedralbes, on també hi ha trànsit dens en sentit Besòs. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Un moment ara per saber la previsió del temps de cara a aquest dimecres. Connectem amb la Carme Farnell. Molt bon dia.
Bon dia, avui comencem aquesta jornada i destaquem aquest ambient fred, i és que la temperatura ha baixat de forma considerable en molts indrets del país i fins i tot en alguns sectors ho ha fet fins a 7 graus, és a dir, avui tenim 7 graus menys que ahir en aquesta mateixa hora. També cal destacar que parlem d'algunes boires, alguns núvols baixos que estan afectant en alguns municipis, tot i que l'extensió d'aquests és més reduïda que la d'ahir. Aquests ràpidament s'han d'anar trencant i per tant avui sí que dominarà el sol, tot i que arribaran alguns núvols prims que localment deixaran el cel entrenyinat. També serà de cara al final del dia quan se formaran núvols baixos arran de costa. El fet de que avui parlem de pocs núvols també permetrà que la temperatura al migdia torni a ser força agradable i fins i tot en alguns sectors més alta que la d'ahir. Podem pujar a la més elevada entre els 16 i 17 graus i cal destacar que de cara demà aquesta temperatura màxima encara ha de ser més alta. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A partir d'ara i fins a les 10 del matí, tercera hora del Notícies en Xarxa. Vanessa Raja, molt bon dia.
Molt bon dia, Taís.
Amb quins continguts?
Doncs mira, en uns minuts saludem a la nova presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, que està al capdavant d'aquesta important entitat econòmica des del passat dilluns. Substitueix Joan Canadell, que ara entrarà al Parlament, i el seu nomenament implica mantenir, diu, la línia de treball d'Eines de País, clarament independentista. De seguida li preguntarem quines seran aquestes línies mestres en la seva gestió en un moment en què moltes empreses ho estan passant malament. I per sector que ho està passant malament, el de l'oci nocturn, que ja fa un any que va baixar la persiana i per ara cap mesura del Procicat els hi va a favor. Al contrari, la patronal que els engloba, la FECASARM, diu que estan ofegats i que 8 de cada 10 negocis vinculats a la nit no podran ja tornar a obrir. Demanen ajuda a la justícia i ho han fet amb un altre recurs, 13 en porten ja, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Li preguntarem sobre això al secretari general d'aquesta patronal, Joaquim Boades. I la conversa tranquil·la d'avui serà sobretot això, tranquil·la, perquè necessitarem temps per analitzar amb calma què implica la desaparició d'una persona d'un dia per l'altre, sense avís previ, i sobre la qual se li acaba perdent el rastre. S'acaba de celebrar el Dia de les Persones Desaparegudes, sense raó aparent, una situació dramàtica pels seus familiars, sobretot quan la desaparició mai s'acaba de resoldre. Ho comentarem al tram final de Notícies en Xarxa d'avui amb Montserrat Torruella. Ella és presidenta de l'associació InterSOS, que està destinada a donar suport a aquestes famílies. Aquest és el menú de la tercera hora de Notícies en Xarxa, des d'ara i fins a les 10. Dos minuts de pausa. Fins ara.
Notícies en Xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
El poema d'avui ens parla del foc. Ens diu que de vegades és perillós, que de vegades és ple de màgia i d'altres ens pot salvar la vida. Benvinguts a l'Embaladits. Ens trobem a la biblioteca de l'escola Marisol de Cubelles, convidats per la Isabel Madoredo.
Hola, Isabela.
Hola.
Què és el que més t'agrada del foc?
El color de les seves flames.
I de la poesia, què més t'agrada, llegir-la o escriure-la?
Llegir-la.
I ens podries dir com es titula aquesta poesia?
Foc 1 i foc 2.
I ens podries dir qui l'ha escrit?
La Lola Casas.
Què et sembla, comencem?
Sí.
Avui, amb la Isabel Adoredo, llegirem un poema que de ben segur ens escalfarà si tenim fred al nas. Foc, de la gran amiga i gran poetessa Lola Casas.
Amb la mateixa força allunyes tenebres, inflames boscos, menges el fred, destrueixes collites,
parles als déus i mous els inferns. Amb la mateixa força purifiques i espantes
un món que, pobret, ni de lluny et domina. Les flames són grogues o blaves, però... contradicció. Diem que el foc és vermell.
Des del principi dels temps...
fas ballar l'home al crepitar de la teva música.
Moltíssimes gràcies, Isabela. I és que, gràcies a aquest poema, marxem amb el nas, les mans i els peus ben escalfadets. Fins al proper Embaladits, amics. Adeu.
Adeu.
Embadalits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local. Notícies en Xarxa, amb Vanessa Raja.
Entrem en matèria i amb la Cambra de Comerç, que compta des d'ara, des d'aquesta setmana, amb nova presidenta, la primera dona que encapçala aquesta entitat centenària. Mònica Roca assumeix des de dilluns aquest càrrec en substitució de Joan Canadell, ara mateix diputat electe per la propera legislatura. Un càrrec que li arriba, a més, en un moment delicat pel teixit empresarial del país, fortament castigat per la pandèmia. Ja la veiem, ja la saludem. Senyora Roca, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè mateix ha dit que seguirà la línia continuista del seu antecessor. A què ens referim quan parlem d'aquesta línia continuista? Quin serà el pal de paller de la seva gestió?
Nosaltres expliquem que
preparar una estratègia que li diem la Catalunya 2030-2040, que és una estratègia a llarg termini, com el seu nom indica, però que en qualsevol cas havia d'englobar tota la legislatura. Som un equip molt cohesionat, aquesta estratègia evidentment la vam escriure tots plegats, i el que nosaltres ens referim a nivell continuista és doncs això, no? Precisament que l'estratègia, que és a llarg termini, la continuarem mantenint amb els mateixos objectius tals com els teníem. Ara bé, ens va arribar una pandèmia que ens va agafar bastant imprevistos, com a tothom, i que hem hagut de reprioritzar coses, posar projectes al mig per ajudar directament a les empreses que no tenien previstos, i això doncs ens va d'alguna manera canviar algunes de les línies, si més no, insisteixo, no tant canviar a llarg termini, però també haver d'abordar el curt termini. Per altra banda, també, doncs, clar, cadascú té la seva personalitat i és evident doncs que això sempre marca una mica la manera de fer, no?, de l'equip sencer, qui és la cara visible. Però l'estratègia és, en qualsevol cas, conjunta, la vam escriure tots plegats i tots treballem molt amb un equip molt cohesionat, per tant, en aquest sentit es mantindrà.
Com vostè deia, està molt bé tenir una estratègia un mig llarg termini, però aquesta pandèmia és evident que ha trastocat tot el que coneixem, evidentment també l'economia, i d'aquí la crisi que hi ha generada al voltant del sector econòmic. Quines són les seves prioritats ara mateix? Vostè que agafa les regnes d'aquesta cambra de comerç, què necessiten ara mateix les empreses?
Hi ha l'urgència, no?, que de vegades ha de passar per davant del que és potser més important, no més important, però vull dir d'aquesta visió més llarg termini, i és evident que ara aquí hi ha un moment d'urgència que hem d'atendre una sèrie de necessitats. I parlaves, no?, abans d'uns quants sectors doncs, que estan durament afectats, i nosaltres el que ens hem de dedicar és ajudar en aquests sectors. Sempre demanem ajuts directes a aquestes empreses, pensem que és l'única manera de sobreviure, pensem que s'han tancat més de 20.000 empreses en aquest darrer any, que això és una xifra molt elevada, i per tant hem d'estar ajudant a les empreses. Com ho fem? Doncs de diferents maneres, insisteixo que una d'elles és exigint i reclamant contínuament als governs, a tots ells, però en concret l'espanyol, que és qui té més accés als mercats, doncs que hi hagi aquestes línies d'ajuts directes a les empreses, sense embuts, sinó ajuts directes. També nosaltres hem fet un parell de projectes per donar serveis i per ajudar-les en aquelles que estan o bé a punt de morir. Primer li dèiem que cap empresa no tanqui, per ajudar precisament això, no permetre que tanquessin. Ara li en diem aixeca el teu negoci, i són dos projectes que hem fet les 13 cambres totes conjuntes, les 13 cambres del territori català, i precisament atenem d'una manera més cirúrgica, si vols, aquelles necessitats específiques de cada empresa, doncs o bé posant-les en comú, assessorant, o bé donant-li algun servei, com per exemple ajudant-les a la digitalització, etc.
I suposo que també mira molt de prop les promeses, els compromisos que arriben des de l'administració, com per exemple aquest pla d'ajudes de valorat en 11.000 milions d'euros que encara no s'ha acabat aprovant per part del govern espanyol, previsiblement serà aquesta setmana, aquest divendres, un baló d'oxigen suposo que bastant necessari per tot això que vostè estava exposant, no?
Exacte. Nosaltres de seguida que es va parlar d'aquelles mesures, recordo que era un dimecres, em sembla, i de seguida vam treure ja una nota de premsa precisament reclamant quina és la... Des del gabinet d'estudis de la cambra, doncs vam fer el que ens sembla que li pertoca a Catalunya, que són 2.600 milions d'euros, en funció dels ERTOs, perquè està clar que cada territori ha estat afectat d'una manera diferent en funció de quins són els sectors més forts en aquell territori. Catalunya, com que té molt de turisme, per exemple, i també molta restauració, doncs ha estat durament afectat si comparem amb algun altre territori. Nosaltres vam fer aquesta reclamació dels 2.600 milions d'euros de seguida. I el que demanàvem, perquè així ho havia insinuat, diguem, des del principi, és que serien ajuts directes. Ara hi vam saber que està en discussió i això no està clar, però que d'ajuts directes de tots aquests 11.000 milions no en seran pas potser un terç, no? I nosaltres insistim doncs en que això s'ha de solucionar aviat, perquè hi ha una cosa que és molt clara: tu quan una empresa la deixes morir, després fer néixer una altra empresa que pugui substituir l'anterior és molt més costós que haver mantingut l'empresa durant un temps de pandèmia doncs, en un nivell no oberta, perquè després es pugui revifar. També una cosa que diem és que aquesta pandèmia és molt injusta, és injusta evidentment a nivell sanitari, això sempre, però també a nivell econòmic, perquè empreses que eren perfectament solvents els hi ha tocat tancar sense que elles en tinguessin cap culpa, i ho han fet pel bé de general, i això és el que ha de ser, però també s'ha de considerar que se les ha d'ajudar perquè no tenen cap culpa. Tenien empreses o restaurants, qui diu empreses, restaurants, negocis, etc., perfectament solvents.
Ens consta que vostè avui té una reunió a la Generalitat, a presentar-se, òbviament. Suposo que anirà amb una carta als Reis a sota el braç per exposar al govern català.
Vaig tenint reunions amb la Generalitat contínuament, eh? No n'he deixat de tenir, de fet, des de com a vicepresidenta també, ara com a presidenta.
En tot cas, com a presidenta, que volguéssim que no, ja és un altre perfil.
Correcte. El que passa és que, per això t'ho vull explicar, que també soc vicepresidenta del Consell de Cambres i aquí anem com a Consell avui. I llavors hi ha el president, que és el president del Consell, que és el president de la Cambra de Girona, i que anem tenint visites regulars. Ara en concret vaig a veure Justícia, vull dir que Economia ja la vaig anar a veure i ens anem veient perquè nosaltres no deixem d'exigir, evidentment, el que està a les mans de la Generalitat, que entenem que tampoc és massa, però dins el que està a les mans de la Generalitat també exigim amb ells que hi hagi ajuts directes a les empreses, evidentment.
Senyora Roca, el seu és un perfil poc habitual amb entitats econòmiques empresarials com són les cambres, com són les patronals, primera dona que encapçala la Cambra de Comerç. Com es notarà això en la gestió de la Cambra, que el perfil sigui precisament el seu?
Bueno, això no, ja ho veurem, no? Per una banda, és veritat que és la primera dona, jo sempre... Penso que en general, però tampoc m'agrada crear estereotips a mi mateixa, però en general doncs potser tenim una certa més empatia o capacitat de consensuar i potser aquí es notarà, però tampoc no ho vull dir perquè no dic que el president, jo sempre dic que ha deixat un llegat increïble i la feina que ha fet ha estat monumental, el seu lideratge impecable i a més no ha estat presidencialista com de moltes vegades se l'acusa, sinó que sempre ha estat una feina d'equip, vull dir que en aquest sentit no crec que hi hagi moltes diferències, però sí que potser hi ha un toc una mica més consensuador, per dir-ho d'alguna manera, i potser per aquí. I després a nivell el meu perfil més tècnic, de fet, va bastant en la línia del que nosaltres reclamem, que és un model econòmic basat en el coneixement i d'alt valor afegit. Evidentment que cuidi doncs, molt responsable amb l'economia, però també a nivell social, amb el medi, etc. Vull dir que el nostre discurs va una miqueta més enllà. Però així molt resumit, com que nosaltres valorem que el model econòmic sigui precisament un model econòmic fort i robust, precisament per fer front millor a aquest tipus de crisis que malauradament aniran venint, si no són epidemiològiques, seran climatològiques, etc., perquè sabem que a més hi ha molts cicles, doncs volem crear un model econòmic que sigui molt més robust i per fer-ho cal que estigui basat en el coneixement. O sigui que d'alguna manera ja va bé, no?, que el meu perfil doncs, sigui d'una empresa potser d'aquestes característiques, no?, amb fort grau de coneixement i del valor afegit.
I per tirar endavant aquest model econòmic robust al qual ara vostè al·ludia, confia en que el proper govern sigui de perfil sobiranista per ajudar-ho? Per ajudar-hi, vaja.
Home, no n'hi ha prou amb un govern sobiranista per fer un model econòmic basat en el coneixement. Està clar que una cosa no va per l'altra. Ara, dit això, si nosaltres demanem un govern que sigui fort i cohesionat, perquè és evident que a Catalunya no li va bé doncs, tenir dos governs en lloc d'un govern, no? Com una mica podríem haver vist en aquesta darrera legislatura. És molt millor que hi hagi un govern cohesionat, que tingui un full de ruta comú i una estratègia comú. Val? Això per començar. Ara, nosaltres pensem que hem de respectar les urnes, independentment que a més som independentistes, està clar, i per tant pensem que pel nostre país el millor és un govern independentista, amb això no hi ha cap dubte. Però també, a més, amb el resultat de les urnes, a l'esperat aquest de superar el 50% que s'havia demanat tant, no?, des de potser l'altra banda, no?, independentista, ara aquesta vegada ja s'ha assolit. Jo no és que estigui totalment d'acord en fer cas amb unes eleccions que no són referendàries, però en qualsevol cas ara ja s'ha assolit i per tant, per respectar això, jo penso que evidentment el millor doncs, seria el que correspondria seria un govern independentista. Però sí que demanem que evidentment es respectin les urnes, evidentment el nostre tarannà ja és conegut, no cal que em repeteixi, però sobretot també que sigui un govern fort i cohesionat, perquè és un moment molt difícil i tots ens hem de posar a treballar plegats.
Doncs veurem què és el que passa, perquè la legislatura tot just ara comença. Mònica Roca, nova presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquests minuts, que vagi molt bé i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
I parlant d'empreses que ho passen malament, un bon exemple el tenim en el sector de l'oci nocturn, que encara no es veu beneficiat per cap de les mesures previstes pel Procicat. Al contrari, les restriccions imposades i el toc de queda fa impossible poder obrir qualsevol local
més enllà de les 10 de la nit, i això, la veritat és que els ho està posant molt difícil, doncs, a bars de copes, a discoteques, a restaurants que només serveixen sopars, i per això la patronal que els engloba, la FECASARM, ha interposat un altre recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En volem parlar amb el seu secretari general, el senyor Joaquim Boades. Senyor Boades, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, no sé si s'esperaven que en el darrer retoc dels horaris de la restauració s'esperaven algun gest cap a vostès, que al final no va acabar arribant, perquè a fi de comptes tots els locals han d'estar tancats a partir de les 5 de la tarda.
Sí, la veritat que sí, no? I considerem, doncs, que aquests horaris són totalment arbitraris, estan aprovats sense cap tipus de base científica. Sembla com si el virus, doncs, contagiés més hores nocturnes, quan realment no és així, i per tant entenem que es pot tant dinar com sopar preservant la salut de les persones, no? No entenem que a data d'avui, quan ja quasi portem un any d'implementació de restriccions, encara estiguem aplicant restriccions més pròpies de principis del segle XX que mesures que podrien anar acompanyades d'avenços tecnològics i científics que a data d'avui existeixen i que no s'estan emprant. I a part, no s'està utilitzant en els nostres locals, locals legals, com a tallafocs del virus, i que on es podrien implementar mesures i avenços tecnològics que farien possible la compatibilitat entre l'exercici de les activitats empresarials, activitats econòmiques, i la protecció de la salut de les persones. I malgrat això, el que s'està fent és abocant a la gent a sopar i a passar les hores en llocs totalment inhòspits, sense cap mesura de seguretat, i on es produeixen el 80% dels contagis derivats de l'àmbit social, com té demostrat el propi Ministeri de Sanitat. No?
Senyor Boades, 13 recursos han interposat ja, és correcte?
Sí, sí, 13 recursos hem interposat ja contra mesures restrictives de la Generalitat respecte del sector restauració i oci nocturn. En tots aquests recursos hem considerat, doncs, que aquestes mesures són totalment desproporcionades, ineficaces, arbitràries, contradictòries, incoherents i fins i tot contraproduents, no, com hem dit abans. Per tant, doncs, considerem que això s'ha de corregir i convidem a la Generalitat, doncs, a que s'assegui en una taula i puguem negociar uns horaris que estiguin basats en criteris objectius i que no estiguin aprovats així com, bueno, com aquell que diu que pot tancar una activitat a les 5, com podria dir tranquil·lament que tanqui a les 3 i mitja, com farà, doncs, fa un mes, o que tanquin a les 7 de la tarda, no? Perquè no hi ha cap criteri científic que digui que el virus contagiï més a una hora que a una altra, i això està refrendat pel propi Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en resolucions de 31 de juliol de 2020 i 29 de desembre de 2020 també.
No sé si tenen gaires esperances en que avanci la vacunació, sobretot en la temporada d'estiu, que potser és una època forta per vostès. I compten.
Bé, ahir vam tenir una reunió amb la Generalitat de Catalunya, Departaments d'Interior i Salut, i se'ns va assegurar, però ara no sabrem si hi haurà les dosis suficients de vacunes, però que l'objectiu d'ells és el 70% de la població tenir-la vacunada abans de l'estiu, i que per això, doncs, es permetria la reactivació del sector també de l'oci nocturn. Ara veurem com aniran les coses, però nosaltres, evidentment, no estem disposats a treballar amb aforaments del 30% quan hi ha avenços científics i tecnològics, com he dit abans, que permetrien el desenvolupament normal de les activitats a data d'avui. Per tant, si parlem de mes de maig, juny, que són les dates que ens hem fixat com horitzó amb aquesta aprovació d'un pla sectorial de l'oci nocturn i la reactivació del sector, doncs, evidentment, esperem poder treballar en unes condicions normals, perquè no podem permetre'ns el luxe d'una nova temporada sense treballar o treballant amb aforaments del 30% que fan totalment inviables les activitats.
Veurem què és el que passa. Senyor Joaquim Boades, secretari general de la FECASAR, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Veurem què és el que passa els propers mesos. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Una pausa, 3 minuts, i tornem de seguida. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
El 14 de març a l'Auditori, la banda municipal de Barcelona sota la batuta de Salvador Brotons ens farà viatjar fins a Rússia amb tot un clàssic de Mussorgsky. Una nit a la muntanya pelada i la tardor de Glazunov.
Tornarem a la nostra terra amb l'estrena mundial de Joanot Martorell, de Jordi Moraleda i l'obra Dues estampes simfòniques de Joaquim Serra.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Semblava impossible tenir veu, estudiar, treballar. Semblava impossible decidir sobre els nostres cossos. Semblava impossible tenir els mateixos drets. I a tu, què et sembla impossible? 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Fèiem, fem i farem polítiques feministes. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Així es lamentava Víctor Català o Caterina Albert, ara en fa 100 anys.
Què, Judit? Quines dites ens portes avui?
Mira, he trobat tot de dites que parlen o malparlen de gendres i nores, de sogres i sogres, de mullers i marits. La primera diu: quan se li embussa la higuera a la nora d'en Canús, s'agenolla i a Déu prega que la lliuri de l'embús.
Pobra noia. En tens d'altres?
Sí, ara va del gendre. El gendre d'en Carabassa, de tot ronca que en té poc. Quan no ronca, que en té massa.
Ara en recordo un que parla de les bones combinacions de joc entre parents. Diu: bona joga, el marit amb la muller i el sogre amb la meva sogra.
Bona, la saps aquesta altra? Muller que no menja quan vols, menja més que dos.
Caram, quines coses. Doncs jo en sé una altra que diu: raons de marit i muller, de la casa al carrer.
La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Vanessa Raja.
Cada dia es reben una dotzena de denúncies de persones que desapareixen sense cap raó aparent. Només l'any passat es van rebre més de 2.800 denúncies d'aquest tipus, i això que la pandèmia també ha afectat aquestes estadístiques sortosament a la baixa. En molts casos es tracta de persones adultes que decideixen un bon dia trencar amb tot, però també tenim gent gran afectada per malalties degeneratives, que es desorienten, que no saben tornar a casa, o menors d'edat, adolescents moltes vegades, que en un acte de rebel·lia planten a la seva família. En els menors dels casos hi ha un fet delictiu al darrere. 9 de cada 10 d'aquests casos s'acaba resolent, o bé perquè la persona reapareix, o bé perquè se la localitza. Però queda aquest inquietant 1% de persones de les quals mai se'n torna a saber res més, i aquí és quan comença el drama dels seus familiars i de les persones estimades. Totes elles van ser recordades ahir en un acte institucional que va fer la Generalitat amb motiu del Dia de les Persones Desaparegudes sense raó aparent, i nosaltres avui ens volem fixar no potser en la part tan institucional, sinó en el perfil més humà, el d'aquestes famílies que un bon dia veuen com un dels seus membres desapareix sense que se'n torni a saber res més. Montserrat Torruella, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
Benvinguda a Notícies en Xarxa.
La Montserrat Torroella és la presidenta de l'Associació InterSOS de Familiars Desapareguts Sense Causa Aparent. És una entitat que va ser creada ja fa més de 20 anys amb la voluntat de donar suport a aquelles famílies afectades per aquesta situació i demanar a les administracions la millora dels canals de recerca. De fet, no és casual la tria del 9 de març, perquè és el dia que va desaparèixer a Cornellà la Cristina Bergua, segurament un dels casos més enigmàtics, més coneguts també, els més populars pel que fa a persones desaparegudes. A Espanya ara mateix hi ha més de 5.000 persones desaparegudes. A Catalunya més o menys quines xifres tenim?
Penso que unes 2.000, però això són Mossos d'Esquadra qui té les xifres més acurades. Penso que el 2019 van haver-hi unes 4.378 denúncies i en el 2020 unes 2.822, però és una xifra menor degut a l'estat de confinament que vam tenir durant la pandèmia. I això es repeteix en totes les comunitats d'Espanya, gairebé un 34% menys de denúncies. Si bé en el moment que es va donar la possibilitat de sortir, sí que vam tenir molta demanda per part de familiars de menors, perquè es van produir moltes desaparicions de menors en aquell moment. Per sort, les vam resoldre, com totes les desaparicions del que s'està fent una radiografia del que va succeint, entre 3 dies, una setmana, 3 mesos, i les de menors d'aquell moment les vam resoldre. Afortunadament, d'altres no, d'altres continuen actives.
Clar, però si ens fixem, aquestes 2.800 denúncies presentades l'any passat, ara dèiem, el 99% s'acaben resolent, sortosament, però queda aquest inquietant 1%, que en aquest cas estaríem parlant de 28 persones, que són 28 drames per 28 famílies, la qual cosa és una situació realment això dramàtica. Quan es considera que una persona, quan se la dona per desapareguda? A partir de quan?
A partir del moment que la família té la inquietud de no saber on està, perquè la definició de persona desapareguda és persona que no està en el seu domicili habitual ni en el seu àmbit habitual, i a més la seva absència provoca un cert neguit i pot estar en risc. I a partir d'aquí hauríem de suplugar totes les persones que no sabem on estan, perquè depèn de les característiques de com han marxat, si tenen uns recursos, si són majors d'edat, si poden tenir una intenció de fer alguna cosa. Fins que no se sap, hi ha una inquietud. Per tant, s'ha de començar un dispositiu i es comença la recerca.
S'actua diferent en funció del perfil de la persona desapareguda? Vull dir, no és el mateix que desaparegui una persona adulta, amb les seves plenes facultats, amb els seus recursos, que un dia decideix trencar amb tot, que una persona gran que pateix una demència, que per exemple es pot haver desorientat, o un menor d'edat. S'actua diferent? Els protocols que s'activen són diferents?
Qui ho decideix és l'equip d'investigació, que abans de començar una recerca, amb les dades que es tenen, amb el que s'ha portat per part de la família, i això sí que demanem que sigui sempre el més ampli possible, perquè un petit indici per la policia pot ser un indicador per començar una recerca cap a unes vies o unes altres. I depèn del seu criteri. Nosaltres sempre actuem per subsidiarietat, és a dir, una vegada ens han fet unes recomanacions, i abans, fa molts anys, sí que hi havia com la creença o la manera de procedir, que deien cal esperar perquè ja tornarà, i des de fa molt temps ja hem vist que això no és cert, que el que cal és actuar ràpidament, perquè el temps és un factor que cal tenir a favor, no en contra, i com més temps passa, menys possibilitats de retorn tenim. A més, amb la facilitat de desplaçament que hi ha avui dia, des dels mòbils que ens faciliten contactes a un lloc diferent i molt més allunyat del que era abans, i les vies de comunicació que tenim molt més ràpides, el desplaçament pot ser molt ràpid. I aquí a Barcelona hi ha hagut actuacions, recordo una jove de un adolescent que va haver-hi una mobilització ciutadana i policial i va estar trobada al cap de 2 o 3 dies. Per tant, totes les millores que s'han anat incorporant han canviat la manera de fer les recerques i això evidencia els resultats que tenim, que la major part de les denúncies s'acaben resolent.
Clar, precisament per això que vostè esmentava ara aquest telèfon, nosaltres portem això tot el dia a sobre i això és un localitzador constant, per tant, això facilita molt la feina de rastrejar una persona que pot saber perfectament on ets, cosa que l'any 98, per exemple, quan vostès van néixer com a entitat, això no existia o no existia amb la mateixa precisió que existeix ara amb els telèfons intel·ligents. Aquest ha estat el gran canvi, el gran salt que s'ha donat a l'hora de buscar persones desaparegudes. No és tan fàcil ja desaparèixer, per preguntar-ho d'una altra manera?
Depèn de les estratègies, això, perquè hi ha desaparicions que són molt complexes i cal ser molt curós i amb molta actuar amb molta cautela i molta coordinació, si no és impossible trobar i esbrinar el cas. El que també hi ha hagut és un canvi des de les autoritats, des de l'àmbit polític, hi ha hagut un enfocament totalment diferent. Hi ha hagut un canvi a partir de les peticions de coordinació de tots els cossos policials de tota Espanya. Hi ha hagut un canvi en coordinació el que és les relacions internacionals, perquè tenim desaparicions a altres països i quan són fora de la Unió Europea això encara es complica més. Però també hi ha hagut un canvi en la ciutadania, perquè abans hi havia com expressions populars que per les persones que estaven desaparegudes i pels familiars eren molt feridores, perquè semblava que era com una irresponsabilitat i de que aquella persona ja faria, ja decidiria, i en canvi s'ha vist que hi ha fragilitats mentals, per exemple, i hi ha situacions de confrontament i de tensió en la vida de les persones, i hi ha intervencions d'uns tercers que també fan que siguin desaparicions forçoses, i per tant s'ha de veure bé tot el que és el comportament humà i les relacions humanes per entendre el que és una desaparició. I aleshores i aquest canvi de la ciutadania ha permès fer un coixí perquè les peticions avancin i perquè hi hagi altres mesures. Precisament en l'informe que ahir va sortir del CNDES, que agraïm molt que els cossos de seguretat facin aquesta feina, perquè pensem que les estadístiques han de ser precises i rigoroses, doncs hi ha una incorporació que és el mapa de recursos. Des de fa molt temps que estem demanant que l'atenció sigui des de la proximitat, perquè sí que, diguem, l'estructura general ajuda a que les millores es vagin implantant, però si aquests acords globals i estatals no s'acaben implantant en el territori, té molt, molt difícilment arribaran a les famílies, que és allà on viuen. Per tant, ara s'ha fet un mapa de recursos on es tractarà d'incorporar tot el que es fa des dels territoris i pot ajudar a les famílies i a la recerca de les persones. Pensem que a poc anem avançant. I també s'ha posat a sobre la taula i tothom ha acceptat la tasca cap a la prevenció, per exemple, el que són diguem malalties degeneratives per qüestió d'edat, que tenen un procés que quan es comença és incipient, doncs els comportaments de les persones ens poden indicar quina és la seva fragilitat i quan pot passar que arribi un moment que es desorienti aquesta persona, no sàpiga tornar a casa. Sí, depèn de l'ubicació, de l'entorn, si es desorienta, clar, i si les altres persones que ho estan observant entenen com s'han de dirigir aquesta persona, com l'han d'acompanyar, a qui han de dir...
Si no sabem... identificats, una cosa tan senzilla com portar una identificació personal a sobre.
Clar, però hi ha gent que... Hi ha persones que poden acabar oblidant el seu nom, no recorden on viuen. I físicament, clar, tot el que és àmbit mental té aquest component de desconeixement pels altres, perquè pensem, no, si és una persona que està bé, no té cap ferida, està bé, però clar, mentalment té un desordre que no sap organitzar ni el seu temps ni el seu espai.
Estem parlant de persones amb malalties degeneratives, com deia, un Alzheimer, per exemple, que pot provocar aquestes situacions, però jo voldria pensar en l'altre perfil d'una persona adulta,
sí,
que a priori no té cap malaltia, la qual cosa està en plenes facultats. Es pot evitar d'alguna manera, o es pot detectar quan aquesta persona en algun moment pot fer un cop de cap i voler trencar amb tot? Es pot detectar això? Per evitar-ho, evidentment.
Sí. Altra vegada he fet referència als informes que han anat sortint, que a petició dels suggeriments que hem anat fent, l'any passat es va fer un document per aglutinar o agrupar el que són els indicadors de fragilitats. Si una persona doncs té uns comportaments diferents des d'un temps, si està més irritable, si es relaciona amb unes persones que no ho feia abans, si comença a haver-hi vull dir, bus o abús o d'estupefaents, hi ha tota una sèrie de comportaments que ens indiquen, hi ha uns indicadors que alguna cosa passa. I aleshores quan tenim la sospita, si no sabem resoldre-ho com a persones, hem de demanar ajuda, algú que digui: a veure, potser no passa res, i tant de bo arribem a aquesta conclusió, però si passa alguna cosa, anem a posar-hi alguna cosa que acompanyi, alguna cosa que contingui, alguna cosa que ens faci veure el neguit d'aquesta persona, perquè les llibertats s'han de respectar, perquè la seva llibertat també és la nostra. Ningú voldria tenir algú que digués com ens hem de comportar, però hi ha comportaments que entren al que jo dic zona de risc, i així que passem a la zona de risc hem d'estar molt atents, perquè ens pot passar qualsevol cosa en el moment més inesperat, i això és el que no sabem. Sabem que si un cotxe corre a 200 per hora està en perill, doncs hem d'entendre que hi ha comportaments que són arriscats, i és aquest perfil de persona que veiem assenyada, però que potser per qüestions de feina, per qüestions econòmiques, per qüestions de relació, per qüestions de salut, hem tingut desaparicions de persones que surten de l'ambulatori, i quan surten de l'ambulatori ja no les hem trobat mai més. I no és, vull dir, i són casos d'abans dels 90, i encara no els hem resolt, i són aquests que queden en aquests sense resoldre, que intentem fer el que es pugui durant un temps, però quan ja no hi ha pistes, el que hem de fer és acompanyar a la família, perquè aquesta realitat que no podem canviar, que tant de bo no s'hagués produït, es pugui entendre. I entendre ho vol dir que hem de fer una balança o alguna cosa que ens imaginem entre la part emocional i la part racional, i això requereix una reflexió, un acompanyament, una acceptació personal, familiar i col·lectiva, i fer un posicionament i una relació social amb aquella persona que no hi és, perquè la relació amb les persones la construïm.
Potser la resignació és el més difícil d'aconseguir quan, en aquests casos, perquè precisament preparant l'entrevista, revisant fitxes policials que hi ha penjades a la web de persones desaparegudes, casos de l'any 1990, una noia, per exemple,
sí,
que ara tindria o té o 50 anys, més o menys.
En dius, tenim clar, del 81.
Clar, però en aquests casos, vull dir, des de l'associació, què els hi podeu dir a aquestes famílies?
Sí.
Perquè han passat gairebé 40 anys.
Sí, sí. El que passa que, diguem, les pèrdues s'han de plantejar des de molts àmbits i podem començar amb les pèrdues que tindrem al llarg de la nostra vida, del nostre cicle. No perdrem, diguem, coordinació amb els anys. Les persones perdem coordinació dreta-esquerra, perdem velocitat, perdem resistència. Per tant, nosaltres també acceptarem pèrdues per el nostre cicle de vida.
És un dol.
Exacte. És un dol que és molt diferent. Per tant, aquest dol s'ha d'entendre, s'ha d'acompanyar, ha de ser molt personal, hem de ser capaços d'entendre la manera, la personalitat de la persona i de la família i anar suggerint. No podem, només podem donar alguna eina perquè cadascú vagi construint aquesta relació amb aquesta persona i amb aquesta situació que haurà causat una ferida, però que no volem que estigui oberta, la volem tancada, que serà una cicatriu que durarà, però que es recuperi el goig de viure, perquè cadascú el té, tothom té dret a tenir la seva vida, i la primera cosa que hem de defensar és el dret a la vida de cada persona. No podem portar aquestes motxilles que no ens deixen avançar. Per tant, la resiliència és un aspecte que hem incorporat, ens ha costat poder-ho plantejar, de posar en moviment, posar al servei, posar en acció tot el que som, tot el que podem fer, tot el que tenim per reconstruir-nos.
A nivell legal, què passa amb una persona que desapareix 10, 15, 20 anys? Què passa amb les seves propietats, els seus deutes que pugui tenir?
Sí,
vull dir, què passa amb tot
és
això?
És complex. Depèn de si és un menor que no té obligacions fiscals, si és... els casos més complicats són quan desapareix el cap de família i els ingressos s'aturen. S'ha aconseguit que poder fer com un acord i que les famílies rebin una prestació social. Si es tenen, diguem, obligacions fiscals, es pot nomenar un tutor legal perquè gestioni aquests béns. El que sempre recomanem, que no hi hagi vendes, que no hi hagi, que no es faci un ús del patrimoni que després la persona doncs pugui veure minvades les seves propietats, que es faci un bon ús d'això, perquè tot és molt complexa, i el que fem són recomanacions. I sí que el que estem demanant és que s'agilitzin els tràmits d'aquests tràmits legals, perquè cal ser molt curós amb el que es legisla, però sí que s'haurien d'agilitzar els tràmits d'absència, que són 5 anys o 10 anys, els tràmits de defunció, on ja es pot, si hi ha una herència, alguna cosa, doncs es pugui gestionar, perquè si no la família també veu minvat la seva possibilitat de gestió. Tot això és, cada cas requereix un acompanyament, i al cap de pocs dies d'haver presentat una denúncia es recomana tenir un advocat i un procurador, si és necessari, presentar-se al jutjat on s'ha presentat la denúncia, i a partir d'allà fer els tràmits necessaris. És un aspecte a vegades feixuc per les famílies.
M'agradaria també aprofitar els minuts que ens queden de conversa, senyora Torruella, per parlar dels mitjans de comunicació.
que són eines molt interessants i molt importants per difondre informació, però també vostè sap que molts casos d'aquests són molt llaminers a nivell mediàtic i a vegades es converteixen en circs, si m'ho permet dir així. Clar, quin és el paper dels mitjans? Molestem més que una altra cosa quan generem tots aquests circs mediàtics? Ja hem tingut uns quants exemples a casa nostra. Quin és el paper que ha de jugar els mitjans de comunicació en aquests casos de desaparicions?
Hi ha hagut un canvi també, perquè el codi ètic s'ha anat imposant, dic, perquè si no el demanéssim no es compliria en molts casos. Malauradament encara hi ha mitjans que no el contemplen, però en molts rebem un tracte amb molta cura, ens tracten els temes d'una manera molt diguem gairebé delicada i
amb respecte,
amb respecte però delicada, vull dir, no es tracta el mateix parlant d'uns altres temes que quan es tracta aquest, i ho agraïm moltíssim. Cadenes han fet reportatges, documentals, i s'ha tractat el tema d'una manera molt seriosa i molt, molt, molt profunda, i ho hem agraït. I el que recomanem des de l'associació, que fer ús dels mitjans ha de ser per fer una crida a la recerca, no per fer un recordatori de la situació, i que si el que necessitem i necessiten les famílies és tenir un acompanyament, l'acompanyament l'hem de fer en uns altres àmbits, en uns àmbits més privats. I tot això ha anat canviant. Per descomptat que quan hi ha una desaparició, que des de Mossos o des dels cossos de seguretat diuen això ha de sortir, han fet un servei excel·lent, perquè tota la població ha sabut el nom de la persona i el perfil. Intentem fer que sempre surti la mateixa imatge perquè això quedi gravat. Defugim postures o imatges que siguin un pèl, que es puguin llegir d'una altra manera. Hem negat la difusió de dossiers que ens han portat, i hem tingut controvèrsies, però tenim un codi ètic a l'associació i el complim estrictament. I ara, arrel d'uns fets, perquè avancem a mesura de les experiències, a partir d'uns fets estem a punt d'acordar un codi de com fem les alertes, perquè això, els mitjans són excel·lents i són una eina que ens ajuda a tots, però a vegades tenen un doble tall.
Per tant, cal millorar encara algunes coses en aquest sentit, sense caure en el sensacionalisme, que és que sovint, o a vegades, sovint no, diguem les coses pel seu nom.
A vegades,
determinats mitjans aposten per aquest circ mediàtic, i per desgràcia en tenim uns quants exemples al nostre país. Montserrat Torroella, ha estat un plaer poder parlar amb vostè avui, presidenta d'Intersos, aquesta entitat que ajuda, que dona suport, que orienta, que acompanya a famílies que de cop i volta un dia veuen que un dels seus membres desapareix. Sortosament moltes vegades es resol, però com dèiem, hi ha aquest 1% de casos que mai s'acaben resolent i que acaben perpetuant-se a les llistes de desapareguts dels cossos i forces policials, i òbviament implica un drama per tot plegat. Ho deixem aquí, senyora Torroella. Ja s'ha posat la mascareta. Ben fet.
Moltes
previsora,
gràcies.
Cap problema. Gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies. Bon dia.
I nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 7 del matí per explicar més notícies en xarxa. Que vagi molt bé. Bon dia.